migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, benvinguts. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, disposat a fer una bona xerrada sobre uns quants temes que crec que són força interessants. D'entrada, parlarem de llars d'infants. De llars d'infants privades, en aquest cas. Bàsicament, estem parlant de les escoles bressol que han denunciat, bàsicament, que Catalunya es troba a la cua d'Espanya en el finançament d'aquests centres. Estem parlant d'aquestes llars d'infants privades de 0 a 3 anys, no? Estan demanant ajuda desesperadament. De fet, segons un estudi elaborat per l'Associació Catalana de Llars d'Infants, només hi ha 4 comunitats autònomes amb menys ajuts a la privada que Catalunya en aquest espai, en aquesta forquilla d'edats, dels 0 als 3 anys. En concret, asseguren que mentre a Catalunya hi ha un suport econòmic de 72 euros mensuals per alumne, de D2 en llars privades, a la Comunitat Valenciana, per exemple, són 300 euros. Una diferència substancial, en aquest cas, eh? Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Vostè se'n recorda quan va anar a la llar d'infants?
Jo no vaig anar a la llar d'infants.
Ah, ho sap?
Sí, ho sé, m'ho va explicar la meva mare, no? Jo no he anat a la llar d'infants, eh? No tenia memòria, però no. Jo ja vaig començar amb 3 anyets amb l'escolarització obligatòria.
Molt bé.
Sí, a parvulitos.
Exacte.
O sí, era privada, és que no, ara no recordo. Mira, ja preguntaré.
Jo no li dic si va anar a la pública o a la privada. Jo vaig dir si
pues exacte,
se'n recorda, no?
Jo vaig anar...
D'aquelles primeres cançons...
Sí, home, jo vaig anar a l'escola de parvulitos San José de Calasanz.
No em diguis.
Sí, senyor.
Perquè jo vaig anar a la de San José de Calasanz de Lleida.
Miri,
escolta'm,
Sergi.
No, en sèrio, ho dic en sèrio, eh? Estava en un xalet a la zona del carrer Aribau, ho dic ara, per la gent que escolti de Lleida, en aquest cas, per ubicar-la. Ara sí que m'ha quedat autènticament impressionat. Ens portem 3 dies de diferència amb el natalici i vam coincidir amb el mateix.
Mira, que precisament San José de Calasanz va ser precisament un dels fundadors d'aquest tipus d'escoles per petits, sí. Que estaven... estava ell per Roma i va veure doncs aquests petits, els nanos, que estaven pel carrer desescolaritzats, no? I va ser precisament ell qui va començar en una habitació d'una parròquia doncs a donar classes a aquests nens pobres, i d'aquí doncs és una qüestió que ja es va estendre amb molta rapidesa, i d'aquí que sí, San José de Calasanz ho portin moltes escoles per petits.
I a més hi ha una situació, doncs, eren encara anys del franquisme, els últims anys del franquisme. Jo sé que provinc d'una família catalanoparlant, però sí que a l'escola es parlava català.
Sí.
En total normalitat, les cançons, del Nadal, etc.
Igual sí. Més en normalitat que ara. Bé, ara m'he
passat. Sí, exacte.
Passat
sí.
Ara es parla,
no,
però igual...
Han canviat, però ara jo els records que tinc infantils són aquests, no? De dir.
Sergi, quina és la situació d'aquestes llars d'infants privades, en aquest cas?
Doncs és una llàstima perquè és dramàtica. A hores d'ara, doncs, hi ha un dramatisme. A més, doncs, pot haver-hi de cara amb les pròximes setmanes una concentració de protesta, perquè aquí el que falta, doncs, és aquest encaix de cara, doncs, a la societat. Quin és l'encaix? Evidentment, hi ha una doble oferta. La pública, que és molt important, essencial i necessària, però que s'ha de complementar amb les privades, que haurien de ser, en aquest cas, i aquí ja seria el gran debat, doncs concertades, perquè complementen el número total de places disponibles que pugui haver-hi a qualsevol ciutat. A hores d'ara, la pública ha augmentat d'una manera significativa, cosa que és important. Les públiques que estarien especialment per ajuntaments i també pel govern de la Generalitat sumarien un total del 60% de l'oferta disponible, però l'altre 40% és d'àmbit privat. I amb aquest 40%, la quota és molt elevada a causa del seu infrafinançament. Això provoca que moltes persones que per diversos motius no puguin accedir a les places públiques, perquè hi ha una major demanda que no pas oferta, tinguin moltíssima complicació a nivell econòmic per arribar a les privades, perquè evidentment tot té un cost molt elevat. Què és el que demanen les privades? Doncs aquest ajut econòmic que pugui complementar l'oferta, evidentment, a tota Catalunya. I en aquest cas, com tu molt bé has explicat, Catalunya està a la cua del que fa referència al finançament públic a les privades de 0 a 3 anys. Hi ha un infrafinançament total que fa que l'oferta privada sigui molt cara, no pugui ser, en aquest cas, accessible a una gran part de la societat, i aquí hi ha, doncs, el gran problema que està provocant a la vegada una disminució de les matriculacions i, malauradament, un tancament de centres d'aquest sector.
Ja us avanço que les llars, l'Associació Catalana de Llars d'Infants muntaran una protesta per fer visible aquesta situació. En parlem amb la Ruth Baqués, que és portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Ruth, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Pel que he descrit, la situació del sector és dramàtica en aquest cas. Per què?
La situació del sector és dramàtica, però com que no tenim tractors com els pagesos, no podem venir a tallar la Diagonal. Però la situació és dramàtica perquè l'administració de Catalunya menysprea l'educació 03 de tal manera que gosa ofegar un sector que està donant servei des de fa molts anys sense tenir un reemplaç per la part pública. És a dir, el govern de Catalunya té el 60% i els ajuntaments tenen el 60% de places de 03, però l'altre 40% són les llars d'infants privades, que són les que des de fa molts anys, per exemple, la meva llar d'infants, el curs que ve farem 50 anys,
sí,
estem educant, tenim les infraestructures, tenim l'experiència, tenim les persones, però tot i així som el coco, o sigui, tant és que els nens es quedin sense escola. L'important és poder dir que l'educació 03 a Catalunya és gratuïta, i això és mentida.
Ruth, i per què d'aquesta situació? Per què us tracten com si fossis el coco? Quina és la raó?
Bé, jo crec que no... Bé, jo i l'associació creiem que no valorar l'educació privada a Catalunya és no conèixer la història educativa del país. Durant la dictadura, l'escola privada va salvar la nació, va salvar la llengua i va salvar la cultura. I quan la dona es va començar a incorporar al món del treball, les llars d'infants privades van ser bàsiques per aquesta incorporació, a part de donar feina a moltes dones. Crec que avui en dia és una qüestió política. Sembla que la llar d'infants privada a Catalunya, per les comunitats autònomes, excepte dues, crec, totes tenen un finançament suficient perquè totes les famílies puguin accedir lliurement a l'educació 03 i puguin escollir el centre sense ser en funció de la seva capacitat econòmica. Mm. Però aquí jo crec que per una qüestió política doncs no podem sortir, no podem treure l'entrellat. Ho hem provat de totes maneres, ho hem demanat de totes les maneres, ho hem explicat de totes les maneres i ara ho tornarem a fer amb una concentració propera que farem, però de moment està molt complicat.
Clar, de fet estem davant d'un infrafinançament, bàsicament, o directament d'un no finançament.
Estem endavant d'un infrafinançament, perquè sí que és veritat que hi ha una petita subvenció de no arribar a 800 euros a I2, a I1 i 0 és una mica menor, per nen i curs. Mm. No per trimestre ni per mes. Això sí. Si ho divideixes, doncs costen 72 euros cada mes per nen. Mm. Clar, amb això és impossible mantenir una plaça escolar, tot i que la plaça escolar privada és molt més econòmica que la plaça escolar pública.
Entenc. És una qüestió també de natalitat, de que la Generalitat diu, bueno, és que la natalitat baixa i o no té res a veure això.
No, no té res a veure. O sigui, no és que no tinguem demanda perquè perquè no hi ha nens, perquè, per exemple, la meva llar d'infants està a Hospitalet, segona ciutat de Catalunya, 280.000 habitants. Crec que Hospitalet és l'única ciutat on no ha baixat la natalitat des de fa temps. I cada curs es queden entre 400... Ara ho dic una mica així de memòria, eh?
Sí.
Posem al voltant de 400 infants sense escolaritzar l'escola bressol pública. I, en canvi, queden unes 200-300 places a les llars d'infants privades. Això per què és? Perquè la gent que no pot accedir a la pública no té diners per anar a la privada.
Entenc.
No és que no vulguin portar, que no hi hagin nens, no, és que no poden fer-ho. I això és un tema, doncs, que és molt injust per les famílies i, sobretot, pels nens i les nenes. Perquè quan es parla del 0-3 o de la importància dels 2 anys per iniciar l'educació, s'ha de pensar que tu només tens 2 anys un cop a la vida. Aquest punt crític del desenvolupament, l'any que ve els nens que ara tenen 2 anys ja no el tindran, en tindran 3. I cada curs que perdem és un curs perdut.
Clar, estem parlant que aquestes edats no és obligatòria l'escolarització i anar a una llar, però, clar, estem parlant d'una altra qüestió, possiblement més enllà de l'educació, estem parlant de conciliació familiar i estem parlant de facilitat per les famílies per anar a treballar, bàsicament. És que és una qüestió bàsica en aquestes qüestions, no?
Estem parlant de tot, igual amb aquests nens que amb els més grans. És veritat que el 0-3, l'escolarització no és obligatòria, que hi ha moltes maneres d'ajudar un nen a créixer. Pot ser a casa, pot ser anant al parc amb altres nens i nenes, però aquí, primer, hi ha uns entorns adequats, hi ha uns professionals d'infància amb molta experiència i, a més, les mares i els pares han d'anar a treballar i necessiten saber que deixen el seu infant en bones mans. Però això també els hi passa als nens de l'ESO i als nens de quart de primària, que van a l'escola, però també mentre estan a l'escola els seus pares i mares treballen.
Mm. Ruth, i a partir d'aquí quines línies fareu? Com intentareu, doncs, almenys cridar l'atenció davant d'aquest problema?
Sí, mira, nosaltres hem esgotat totes les línies, reunint-nos amb tots els partits polítics, explicar-los la situació i veient que no en sortim. Hem decidit fer una concentració. Primer havia de ser a la plaça Sant Jaume, i quan ja ho teníem tot a punt, se'ns ha negat fer-ho. Per tant, ho farem el dia 23 d'octubre, a les 4 de la tarda, davant del Departament d'Ensenyament a la Via Augusta. Allà convoquem a les llars d'infants privades, i si alguna llar d'infants o escola bressol públic que vol venir a donar-nos suport, al final som companys de feina i companys de sector, i ho poden fer-ho.
Sí.
Intentarem donar-nos tota la visibilitat possible, que encara que, com t'he dit, al no tenir tractors no podem tallar la diagonal.
Doncs serà així. Ruth Baqués, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
Una abraçada. Doncs aquesta és la situació, delicada i suposo que angoixant pels professionals de les llars d'infants privades. Va, de seguida parlarem de salut visual i entrarem ja a buscar l'actualització de la informació de serveis, el temps, el trànsit, i en parlarem moltes coses, perquè hem de parlar de sindicatura de greuges i hem de parlar, atenció també, i això flipareu, la biblioteca secreta de llibres censurats. És a dir, aquells països que tenen llibres censurats, hi ha una biblioteca secreta amagada. I us explicarem on està. És flipant. Però abans, sabeu una cosa? Igual esto nos importa. O puede que sí. Me he vuelto a enamorar. Sí. De los azulejos nuevos. Del mueble de baño suspendido. De la grifería mate. Es que me tiene loco. Cada mañana me levanto antes solo para pasar más tiempo en mi baño. Es así, en Leroy Merlin puedes reformar tu baño como siempre soñaste. Solo tienes que elegir entre los 3 packs estándar, óptimo y plus, adaptados a tus necesidades y presupuesto, así de claro. Y acompáñanos en cada etapa del proyecto, te acompañamos, es que te acompañan. Con asesoramiento experto, materiales de calidad, diseño a tu gusto e instalación con profesionales de confianza. Todas las facilidades para que disfrutes de un baño perfecto desde el primer día, así que no lo dudes más y da el primer beso, ay perdón, el primer paso. Pide cita sin compromiso en tu tienda favorita, web o por teléfono, llamando al 910-49-99-99. Reforma tu baño con Leroy Merlin y reenamórate de cada detalle.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El próximo lunes 20 de octubre, la tarde en COPE con Pilar García Muñiz, se muda a un lugar muy especial, la sede de Coca-Cola en España. Desde allí descubriremos cómo se mueve la chispa que está presente en más de 310.000 puntos de venta de nuestro país. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tens problemes de miopia, de presbícia, d'estigmatisme, ja sabeu que l'Institut Oftalmològic Tres Torres, doncs ja porten molts anys amb això, eh? Porten un munt de temps, amb tota l'experiència que dona i la qualitat del servei que dona els anys. I parlem amb el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Bon dia.
Bon dia. Escolta'm, de què vols parlar avui? Avui tenim la presbícia, per exemple, la presbícia. Què tal? Com tracteu la presbícia a l'Institut Oftalmològic Tres Torres?
Doncs mira, t'ho explico perquè justament ahir passejant el gos i tenia aquestes amics de la zona que passejaven amb nosaltres els gossos i em preguntaven justament això. Per això jo crec que és una pregunta adequada del dia.
Sí.
I és perquè pensen que la vista cansada un s'ha d'esperar que la tingui del tot. I justament és que no és necessari. Pensem que gràcies a la tecnologia del Laser Catalyst, quan aquelles persones que els molesti l'ullera davant de la pantalla de l'ordinador o de prop i vegi que són molt dependents de vidre, es poden operar, no importa l'edat. És a dir, no necessites tenir 60 anys o 65 anys o amb catarates per operar-te de presbícia, sinó la que tu notes que ja ets dependent i que l'ordinador necessites ullera fixa o de prop fixa i això no ho vols, amb el Laser Catalyst podem fer la intervenció, posar una lent multifocal i deixar-se dependre de vidres de lluny, de prop i de mitja distància. És la pregunta dient que has fet avui precisament per això.
Clar. I quant de temps trigues en això? Jo vaig allà i dic, mira, tengo la presbicia, esto que quitármelo. Que començo estic perfectament operatiu, això quant triga?
Pues mira, si vens a visitar-te, que és informativa gratuïta, ja ho saps, veiem el cas, valorem i donem el diagnòstic i la indicació. Una vegada donada, pues, la setmana següent, per exemple, et podries operar. Fem normalment durant la setmana els dos ulls i al cap d'una setmaneta del primer ull ja pots començar una vida relativament normal. Per exemple, el que són pantalles o contestar el telèfon, no hi ha cap problema, perquè al final, què busquem després de la cirurgia? Un cert repòs perquè no ens entri res als ulls que pugui imperir la cirurgia, que no es faci una infecció i tal. Però si fem calma, estem sentats, estem veient la tele, anem fent contestant trucades en l'ordinador i tal, podem fer-ho des de a pocs dies i a la setmana ja ens incorporem a fer una vida relativament normal i, per exemple, l'esport, que em pregunten, no, pues si vull jugar a pàdel o vull jugar o vull anar al gimnàs, pues normalment recomano 2 setmanes després de que acabar la intervenció.
Una magnífica notícia, és magnífica això. Jo recordeu una cosa, la primera visita informativa a l'Institut Oftalmològic Tres Torres és gratuïta. Aneu allà, us expliquen, mira, pues tenemos esto, 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 esto y esto. I a partir d'aquí, doncs, tota la informació la podeu trobar al web de l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Quants anys porteu, Emilio?
Ui, no, tu me'n faràs gran. Si jo et dic que vaig operar el meu pare l'any 97, pues comença a comptar.
No volia fer-te gran, vull dir, però escolta...
L'any 97 operava el meu pare a l'Hospital de Sant Pau. Va ser de les primeres intervencions que vaig fer i sol, en aquell cas, ja no estava assessorat per lo que són adjunts. I llavors, pues, imagina't, ja des d'aquella època, ja començàvem a fer l'àser en aquella època per corregir miopia, astigmatisme i hipermetropia. Les multifocals ja es començaven a posar. I actualment, doncs, el que diem, la tecnologia del Catalyst per fer la intervenció i simplificar-la molt més, que és fer un gran percentatge de la cirurgia amb làser, que és fixa, és ràpid i sobretot és molt fiable, i després entrar a quiròfan per implantar la lent multifocal, que és la que te dona la independència dels vidres.
Doncs doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta, moltes gràcies per la xerrada i per la informació. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Cuida't, jove. Perfecte, ja ho tenim.
Gràcies. Bona...
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados. Y en la residencia Los Tilos, en el centro de Barcelona, hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días... Y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guendia del pastel, que diríem que és la sí. Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, senyals horàries de 2:15 del migdia. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. De cara a aquesta tarda, el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, doncs, ha posat en marxa unes alertes moderades a tot el que és la costa, litoral, prelitoral. Només se salven els extrems a la costa catalana, a l'Empordà i les Terres de l'Ebre, però tota la resta està en una alerta groga per intensitat de pluges que localment poden ser fortes, bàsicament. Aquesta alerta s'estén a tota la Catalunya central, o bona part de la Catalunya central, i al Pirineu i Prepirineu Oriental. Les temperatures a la baixa, sobretot les màximes, i la fotografia més o menys és la semblant de cara a demà divendres. De cara a demà divendres, hi ha aquesta alerta es mantindrà activada des de la costa central fins a Terres de l'Ebre per possibles intensitats de pluja, és a dir, des del Baix Llobregat fins al Montsià, a lo que és la franja litoral. A la resta, algun plogim, núvols d'evolució, sol al Pirineu, però per la tarda tindrem la mateixa fotografia. Aquestes alertes es reactivaran, sobretot a comarques de Girona i del centre de Catalunya, bàsicament. Aquesta serà la situació de la meteo. Les temperatures estan molt pel que tocaria per l'època, eh? Molt pel que tocaria per l'època. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon migdia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Només trobem alguns trams de retencions en alguns esqueixos de Barcelona, com a la zona del Vallès, a l'autopista P7 i a la B30, entre Cerdanyola i Barberà, sobretot en sentit nord, en sentit Girona. També circulació intensa a la C32 entre Viladecavall i en sentit Barcelona, i pel que fa a les rondes, aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat, i també la ronda dalt a la zona de Vall d'Hebron, 1 quilòmetre d'aturades també en sentit Besòs. De moment això és tot. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies. Cuida't, fina.
Igualment.
L'actualitat esportiva en mans i veu de José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel Cruz, companys, què tal? Bona tarda.
Pues molt bé, molt bé.
Fantàstic.
Molt bé. Tornem a la feina, no?
Toquem fusta.
De Jong fins al 2029.
De Jong fins al 2029, efectivament, això ja ho vam comentar ahir.
Ahir ho comentàvem, això.
I avui hem de parlar d'un futbolista que se'l troba a faltar i que De Jong li troba a faltar al vestidor del Barça. Tic-tac, 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 tic-tac.
Messi?
Va passar a nit... Ostres, no tirem cap enrere. Va passar a nit pels micròfons del Partidazo.
Ah, vale, Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez, sí senyor. Escolti, la sensació a dia 16 d'octubre és que la defensa del Barça aquesta temporada sense Íñigo no és el mateix que la defensa del Barça la passada temporada amb Íñigo.
És que ha donat un rendiment important, al Barça.
Rendiment,
sí, sí.
Jerarquia,
sí.
I això que acostuma a passar moltes vegades...
Experiència.
I això que acostuma a passar moltes vegades quan parlem de els centrals, que és que el central experimentat fa millor el que té al costat. Hi ha gent que manté la tesi que Íñigo, la passada temporada, feia acobercir millor del que li fan aquesta temporada Araujo, o Eric García, o Christensen, o el jugador que estigui al costat de Cubarsí.
Home, feien un bon equip, eh?
Feien un bon equip. Bon I, a més, parlem d'un futbolista amb pes específic, el vestidor del Barça. Sap vostè que hi ha un altre jugador, Lamine, que està una mica a l'eix de la polèmica, o a l'eix del comentari, o a l'eix de la tafaneria, més pel seu parafutbol,
sí,
que no pel seu futbol.
Correcte.
I, en certa manera, Íñigo, per la seva experiència, podria ser un padre, un pare, per Lamine Yamal. Li van preguntar, Juanma Castaño li va preguntar a nit a Íñigo Martínez pel tema de Lamine Yamal.
Bueno, realmente con Lamine tenía muy una relación especial, fue mutua, fue desde el momento. Y sí que es verdad que él me veía como un referente, un padre dentro del vestuario, ¿no? Él llegó muy joven, y bueno, estos vestuarios siempre suelen ser complicados, y sobre todo con esa edad y con lo que, bueno, la gente pretende o de lo que puedas llegar a dar tú y ofrecer al equipo, ¿no? Y se está viendo un Lamine donde, claro, yo creo que no es consciente de la mochila con la edad que tiene, la mochila que acarrea encima.
No es consciente con la edad que tiene de la mochila que acarrea encima.
És molt possible, perquè d'entrada és una cosa... Aquest arribar al cim tan prematurament, que encara li queda molt per recórrer, jo crec que al principi s'agafa molta il·lusió per la joventut i tota aquella embranzida que et dona, però després dius, ostres,
ara,
esta mochila està molt carregada.
Ara diré una cosa que hauré de pagar de drets d'autor.
Endavant.
Hi ha dos referents de crack al Barça en els darrers temps. Leo Messi,
sí,
i Neymar.
Dos exemples molt diferents, Dos trajectòries molt, molt,
cadascú
molt diferents.
Cadascú és cadascú, vale, Lamine és Lamine, sí. Lamine és Lamine, no té per què ser Messi, vale. Jo crec que està clar, a buen entendedor, poques paraules,
sí,
poques paraules bastant. Escolti, que parlant de davanters,
què
ara
passa?
Mateix, dissabte...
Qui s'ha lesionat ara?
No, més que lesionar-se és que hi ha només 3 davanters per jugar contra el Girona.
Pues que el posi...
Ferran, Rashford i Ronnie.
Ja està, pues no tenim, ja tenim l'alineació.
Lamine podria tenir uns minuts, però el següent és clàssic. Champions i clàssic.
Amb calma.
Rafinha no. Lewandowski ja ho sabem que no. Compta amb les travesses de cara a l'alineació davant del Girona i compta també amb les travesses de cara a l'assemblea de compromissaris de diumenge perquè l'oposició continua fent moviments. A Girona també estan pendents de la infermeria i a l'Espanyol, com que obren la jornada demà divendres al Nuevo Tartiere davant del Real Oviedo, doncs aquesta tarda a les 4 roda de premsa de Manolo González amb els internacionals recuperats i amb la única i gran absència de Javi Puado, que recordem estarà unes 8 setmanes fora de les eliminacions de l'Espanyol. Victòria del Barça femení 0-4 i a la Champions al camp de la Roma. En bàsquet, victòries europees del Manresa a porta tancada contra el Hapoel Jerusalén i de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina importantíssima a la pista del Praga. I avui a les 6 de la tarda Eurolliga tenim un Dubai-Barça. Sí, Eurolliga Dubai-Barça. Sí, sí, Dubai. Sí, no, està...
Dubai, està bé.
Dubai, allà a Dubai. A més, l'acudit és del Juan Arias, torno a pagar drets d'autor. El Dubai, de bàsquet, de l'Eurolliga, juga al Dubai Arena.
Vale? Però el Dubai juga a l'Eurolliga.
El Dubai, per contracte, juga a l'Eurolliga. És un equip fet a base de talonari, amb, en el bon sentit de la paraula, mercenarios, recollits de discartes d'equips d'Europa. Per exemple, Zanan Musa, la passada temporada, jugava al Madrid. Aquesta temporada juga al Dubai. I al Dubai, doncs, en aquest eixamplament de l'Eurolliga, doncs al Dubai juga l'Eurolliga. Parlarem amb un entrenador català, gran gestió de l'Alberto Díez, que està treballant a Dubai. Un entrenador català de bàsquet que està treballant allà a Dubai. I recordo la victòria del Barça d'handbol ahir a la pista del Pellister. Bona victòria del conjunt d'Antonio Carlos Ortega a pista del conjunt macedoni.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor, demà més.
Que tinguis una molt bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres esports cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem amb la sindicatura de Greuges perquè està instant a la sensibilització del personal de centres esportius municipals. De seguida en parlarem d'aquest tema delicat i parlarem també un tema que ens queda que és força curiós, de la biblioteca secreta que té llibres censurats. De seguida ens explicarem d'això. Però abans, heu trobat mai un trèvol de 4 fulles? Pues que mira, encontrar un trébol de 4 hojas está muy bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación, pues que está mucho mejor. Para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Contasimple by Cegid, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Contasimple by Cegid.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Inentrables, ¿qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro de Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro de Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta a reforçar la sensibilització del personal que treballa en centres esportius municipals cap a la salut mental infantil i la inclusió educativa. És a dir, tot això ve arrel d'un cas de dos nens, un d'ells que té necessitats específiques, amb els que es va denegar l'accés a una activitat extraescolar perquè no hi havia personal adequat per atendre aquests nanos. En parlem amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut, com estàs?
Bon dia.
Bé, jo parlava de la formació de personal específic per atendre a nens i a persones en general que van a l'administració i que necessiten aquesta extensió especial, pel seu cas.
Sí, aquest el resultat que m'ha arribat, però això ho posem en context, és un cas d'una mare que ens presenta un cas que els seus dos fills realitzen una activitat extraescolar, esportiva, en un centre esportiu municipal, i un d'aquests dels nens, com tu deies, té necessitats específiques de regulació emocional i de conducta. El que sí que és veritat que entre ells tenen conflictes, tenen unes actituds disruptives entre ells i també respecte a la resta de companys. Se'ls crida l'atenció, es parla amb la mare i sabem d'aquesta situació. Sembla que la situació es recondueix, però arriba un moment que van els dos nens a fer aquesta activitat extraescolar esportiva i els diuen que no poden entrar, que no poden realitzar-la. Abans els havia ofert que només la realitzés un dels dos, però es troben en aquesta situació que un dia per l'altre diuen que no la poden fer. Doncs clar, la mare el que diu és que aquí falta una mica d'empatia, de comunicació, i que ho haguéssim pogut fer d'una altra manera de buscar gestionar aquesta situació, que és una situació que realment deu crear un ambient problemàtic, sí, de la classe. I el que nosaltres el que diem és que això és normal, perquè la societat és així, la ciutat és diversa, i el que s'ha de fer és tenir una mica d'empatia. En quin sentit? En el sentit de els centres esportius municipals depenen de l'Institut Barcelona Esports, i qui està realitzant i qui està coordinant és una entitat esportiva, i el que fa falta és formació en aquestes persones de les entitats esportives, formació bàsica per buscar un esport que sigui inclusiu i que la supervisió li correspongui a entitats homologades, i una formació i sensibilització del personal que treballa en aquestes entitats. Per què? Perquè això es pot reconduir, és a dir, aquestes situacions és normal que es produeixin més amb un nen que té aquestes actituds disruptives, i el que s'ha de fer és gestionar-ho de forma correcta. L'entitat ho reconeix en un moment determinat, perquè el que fa és que posteriorment busca, té voluntat de resoldre aquesta situació, ofereix alternatives, però nosaltres el que diem és igual s'haguessin hagut d'oferir les alternatives abans. Clar. I sobretot també perquè no és un cas aïllat, ja en el seu moment, abans d'estiu, ho vam comentar aquí amb tu, quan Barcelona fa una oferta de subvencions en les activitats que es diuen d'estiu molt, el que vam detectar és que aquesta oferta d'activitat hi havia molt poques activitats destinades a persones amb diversitat funcional. I les que destinaven a persones amb diversitat funcional, el preu era molt més car. Doncs aquí, nosaltres, dos reflexions. Una reflexió és per què el preu ha de ser molt més car, i la segona és si el preu és més car, qui ha de fer front a això? No pot ser que sempre la càrrega sigui per les famílies que tenen nens amb diversitat funcional. La càrrega hauria de ser de l'Ajuntament, o la càrrega hauria de ser a repartir entre totes les famílies que fan aquesta activitat.
Jo, David, hi ha una cosa que em sorprèn, i no era una cosa previsible, aquesta? Aquesta situació no era previsible, perquè, clar, m'estranya molt, vull dir, que no sembla una cosa tan específica, tan especial, tan que t'agafi de sorpresa com per fallar, no?
Clar que és previsible, i no és previsible quan tu penses que la societat és homogènia. Quan tu analitzes que la societat és diversa i que conviuen diferents persones dins de la societat, també has de plantejar que dins d'una activitat extraescolar esportiva hi haurà diferents persones amb diferents capacitats. Jo poso un exemple. Un exemple, hi havia un institut a Barcelona en el que hi ha nens sordmuts en aquest institut, i en aquest institut, a la mateixa aula, hi ha una professora per als nens sordmuts i una professora per a la resta de nens. I això conviuen, i conviuen de forma perfecta. Però per què? Perquè el que tu deies, perquè era previsible, hi ha la previsibilitat, i sobretot perquè es fomenta la convivència entre persones diverses. Clar, això que es fa en un institut de Barcelona, un institut públic, hauríem de també preveure-ho per activitats extraesportives que es fan als centres esportius municipals, perquè si no ens acabarem trobant aquest problema, i la solució més fàcil és que no facin l'activitat o expulsar-nos de l'activitat. Nosaltres diem no, la solució més fàcil i la solució més lògica és buscar projectes de convivència i tenir persones formades perquè puguin realitzar aquestes activitats.
És una conjunta. Qüestió econòmica? És una qüestió de pressupost?
Possiblement sí, possiblement és una qüestió de recursos i és una qüestió de que, i moltes vegades ho està fent bé l'Institut Barcelona Esports, però és una qüestió de que com no ho gestiona directament, que això ho gestiona una associació que ha estat contractada per centre esportiu municipal, el que hem de dir és que l'Institut Barcelona Esports també s'ha d'encarregar que aquesta entitat tingui persones formades i que aquesta entitat posi recursos per tenir aquestes persones formades, perquè si no el que farem és que fem una activitat només per persones que siguin homogènies, no? El que hem de fer és fomentar aquesta diversitat. I per tant sí que són recursos econòmics, però també recursos empàtics i recursos de formació de personal.
Bé, el cas és que hi ha voluntat per solucionar la situació, no? I he d'entendre que es solucionarà?
Sí, evidentment que solucionarà, i perquè hi ha molt bona coordinació amb l'Institut Barcelona Esports, es solucionarà, però és el que tu deies, era previsible. I per tant el que hem de fer és no anar sempre a buscar una solució quan ja s'ha produït i ja s'ha desencadenat el problema, sinó que això ens serveixi com a experiència per avançar-nos a que sorgeixin aquest tipus de problemes.
Doncs senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos aquest cas en concret. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Va, que de seguida en parlarem de viatges. Tindrem aquí amb nosaltres el Sergio Parra, el nostre divulgador científic. Bueno, és divulgador en general, perquè jo no sé si exactament què tipus de divulgador és. El que sí sé és que és autònom. Però abans, tots els dilluns tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badía, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía, per aportar llum sobre oftalmologia, patologies relacionades amb la visió, i per treure de dubtes a tothom. No t'ho perdis. Tots els dilluns, a migdia, Cope Catalunya i Andorra, tindrem amb nosaltres el doctor Vivar Badía per respondre els dubtes i consultes que més preocupin en el món de l'oftalmologia i per posar-nos al dia. Si teniu qualsevol pregunta, la podeu adreçar al mail radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. Podeu trucar directament a l'Institut Oftalmològic Vivar Badía al 93-301-3003, 93-301-3003, o podeu fer la consulta pel WhatsApp 680-28-61-42.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem a visitar llocs, anem a veure cap on anem, i com sempre ja sabeu que hi ha un home que és una mena de Willy Fogg autònom, que no ha d'estar de gaire bon humor perquè ara pujaran la quota dels autònoms, i suposo que això no és una notícia gaire bona ni per ell ni per cap autònom. Però l'home viatja, i bé, Sergio Parra, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, pues regular, pero bien.
Por la subida de autónomo.
Claro, claro. Vamos tirando.
¿Qué tal? ¿Hoy dónde nos llevas?
Bueno, pues vamos a ir a una biblioteca. Una biblioteca muy especial.
Muy bien, para que luego digan que no somos cultos y no...
Lo culturizamos, eso
ahí
es.
Ahí está, vamos a ver.
Imagínate una biblioteca que fuera el refugio para todas aquellas personas que no pueden acceder a determinados libros, porque en sus países, por ejemplo, esos libros están prohibidos o están regulados o censurados de algún modo. Es un lugar donde tú puedes acceder y nadie te va a controlar y puedes leer lo que tú quieras sin que nadie te diga nada. Y este lugar existe.
Ostras, ha de ser virtual.
Ha de ser virtual
porque no encuentro un país donde puedas leer, por ejemplo, y Ampar de Unareu, que posee aquel ejemplo, el Mein Kampf, por ejemplo, que
por
está
ejemplo,
prohibido en algunos países.
En Alemania, por ejemplo.
O algunos libros que en las dictaduras comunistas tampoco gustan de ser.
Bueno, y aquí también sucede, aunque vamos de liberales y demás, hay cosas que están censuradas.
Aquí sí, aquí también.
O cambio. Sí, sí.
Bueno, el Mein Kampf no es fácil. A ver, me sabe mal poner este ejemplo, ¿no? Pero
vamos a buscar otro.
No, por poner un ejemplo radical, super bestia, del libro que queda claro que está prohibido por el contenido que tiene, ¿no? Uh-huh. Mein Kampf, para aquellos que no sabían quién es el libro que va escriure Adolf Hitler quan estava a la presó, la meva lluita, doncs tota, parlant dels jueus, parlant de tot allò, no? O sea, como ejemplo de libro salvaje, sí. Creo que es el mejor del libro que no estaría en una biblioteca habitualmente.
Sí, pero por ejemplo, hace poco se comentó el tema de un libro de Roald Dahl,
¿sí?
Creo que es una novela o cuentos, que también modificaron algunas cosas en aras de lo políticamente correcto.
Correcto. De hecho, la novela Diez Negritos.
Por ejemplo.
Iba a decir censurada... Sí, censurada.
Claro, modificada.
Modificada.
Yo el otro día me puse Disney Plus y...
y flipaste.
Y claro, me puse una película de mi infancia, que es Las aventuras en la gran ciudad, no sé si la conoces.
Sí, no la conozco.
Bueno, pues yo estaba muy contento, pero al principio había un mensaje que decía, esta película ha sido modificada, no sé qué. Y yo, a ver, la vi y sí, yo me la sé de memoria esta película. Y descubrí exactamente qué cosas me habían quitado. Y son cosas que ya no puedes ver, porque la gente que acceda a través de esta plataforma nunca verá la película tal y como fue rodada. Porque lo que se dice en ese momento,
claro,
ahora mismo está un poco mal visto.
Es políticamente incorrecto.
Exacto.
Y plataformas como Disney ya se encarga de esto, pues bibliotecas también y demás.
Exacto.
¿Y qué biblioteca es esta tan maravillosa donde podríamos ver estas cosas tal y como se han rodado o escrito?
Vale, pues este lugar existe en el sentido digital del término.
Sí.
Y está en Minecraft.
¿En Minecraft?
En Minecraft.
Aquí sí que hemos marcado un gol, ¿eh?
Claro, porque Minecraft es hoy en día... si no uno de los más importantes juegos online donde tú puedes, ¿sí?, interaccionar con otras personas y demás. Entonces, un grupo de periodistas a favor de la libertad de expresión y demás,
¿sí? ¿Sí?
Pues estaban Reporteros Sin Fronteras, pues decidieron reunirse en varios países y decidieron construir bloque a bloque esta biblioteca, que tiene además un aspecto así como neoclásico, muy bonito. Es impresionante. De hecho, tardaron aproximadamente 3 meses en construir la biblioteca.
En Minecraft.
Utilizaron, 3 meses poniendo 12,5 millones de bloques, uno a uno. Construyeron 24 personas la biblioteca, de 16 países diferentes. Y bueno, después de acabar con todo esto,
sí,
empezaron a introducir todo tipo de libros que están mal vistos en algunos regímenes, por ejemplo, en Egipto, en Rusia, en Turquía y demás.
Sí.
Entonces, a través de una especie de truco digital o de cuello de botella, pues entras por allí y te cuelas a la biblioteca y puedes leer, puedes primero pasear por la biblioteca, descubrir ahí,
claro,
su arquitectura y demás. Y si ves un libro que en tu país está censurado, pues lo coges, lo abres y puedes leerlo completo.
Es alucinante.
Claro.
Es un poco, se me venía ahora a la memoria, como cuando se puso de moda en el 2020, que parecía que iba a ser la leche, los espacios virtuales,
sí,
de convivencia, de negocios,
sí, sí, sí,
y demás. Es un poco así, pero en biblioteca. Sería,
exacto,
una utilización de un espacio virtual, pero
totalmente,
a través de un juego.
Totalmente. Bueno, ya sabes que hay juegos, el Fortnite, por ejemplo,
sí,
se han hecho hasta conciertos y todo,
sí, sí,
únicamente en Fortnite, multitudinarios. Bueno, pues esto es una opción más, que es un poco sortear las fronteras que existen en el mundo, las regulaciones, legislaciones, para que todos nos vayamos a un lugar donde podemos ser, entre comillas, libres, ¿no?
Claro, pero en este caso, no sé cómo... Bueno, entraremos ahora un poco de leyes, ¿no? Porque, claro, donde tenga la base Minecraft, donde todo esto esté almacenado, en algún lugar del mundo tiene que estar almacenado.
Claro, pero esto
debe permitirlo, supongo.
Esto,
¿no?,
es como cuando te bajas películas pirata, que...
Vale, vale, que sí. Que sí, pero bueno, si eso ya hablamos...
Vas buscando lugares y luego cambias el servidor y...
Y ya está, pones una VPN.
Exacto.
Y aquí se acaba la tontería.
Exacto. Me parece muy interesante todo esto de asociaciones que se dedican un poco a llevar la información a países donde hay control estricto de la información.
Sí.
Porque, a ver, claramente esto es mucho más eficiente que ir a un país e intentar cruzar la frontera y tal. Pero he encontrado un ejemplo muy parecido a este, en el sentido de, oye, ya que las fronteras son difíciles, ya que llevar información es difícil, ¿por qué no hacemos un truco un poco raro? Pero a ver si cuela. Y coló, ¿eh? Coló. Corea del Norte, tú sabes que es un lugar...
Si hablamos de dictadura clásica, estaríamos hablando de Corea del Norte.
Exacto, es el sueño húmedo de cualquier dictadura.
Exactamente, correcto.
Bueno, pues ¿cómo llevas allí, por ejemplo, información de fuera de Corea del Norte? Realmente complicado, ¿no? Pues un grupo, una ONG,
¿sí?,
cogió un montón de pens, de discos duros, llenos de películas, libros, series como Friends, por ejemplo, y los pusieron en un globo aerostático pequeñito... Empezaron a lanzar decenas y docenas de globos aerostáticos por el aire, cruzaron la frontera y fueron cayendo aleatoriamente. Entonces, yo me imagino a un típico niño norcoreano en su cuarto, de repente le cae un pen
de estos,
lo enchufa y empieza a ver ahí, vamos...
Friends. Que debe ser la leche en Corea del Norte. Vamos, claro. Friends. El demonio no ha hecho una serie tan mala como Friends para Corea del Norte. Madre mía. Oye, ¿el acceso a esta biblioteca es gratuito?
Sí, totalmente gratuito.
O sea, ¿y es fácil de encontrar? O sea, para uno que juega Minecraft, que se... Bueno, yo he visto, pero no he jugado nunca.
Necesitas en la dirección del servidor, eso se accede a través de la página web de Reporteros sin Fronteras, y luego pues tiene una especie de clave de acceso y demás, y ya está.
Ya está. Caray, Sergio, nos has hecho un poquito más sabios hoy en este aspecto. Ya sabéis que si buscáis libros prohibidos, está la biblioteca de Minecraft, que es un sitio... ¿Desde cuándo está esto en marcha?
Esto, 2020.
O
sea, lleva cinco añitos.
Cinco añitos, ¿eh? No sé si le habrá dado tiempo a recopilar muchos volúmenes, pero seguramente que los más polémicos han sido los primeros en entrar. Eso es segurísimo.
Sin duda.
Sergio Barra, divulgador, científico, cultural, autónomo...
Autónomo, sobre todo.
Viajador, viajante. ¿Qué rincón del mundo te queda por visitar?
Uf, muchísimos.
Ah, bueno, menos.
Yo soy mi burgués para esto.
Ah, bueno, tú eres experto en China, eso sí, ¿eh?
Y yo soy experto en países que están mejor que España. Lo que está peor, que cada vez son más, afortunadamente, con lo cual se me abre más.
Ahí no es tan guay. Sergio, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias. I a més, imagineu que Kim Jong-un ve un d'aquests pendrives. Doncs segurament tindria el seu cor a poble de bombes, però... Si està aquí a Catalunya no tindria problema, perquè està a InScore. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore cuiden del teu cor, realitzant, fins i tot el de Kim Jong-un, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A InScore ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis, sense demora, tot el que faci falta. Tota la informació la trobaràs al seu web, InScoreBCN.com. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebila una salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust i plaer José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.